Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, i Jordi Vilajosana, el qui els parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb el doctor Ignasi Coll, director mèdic d'Art Britannis Centres Assistencial, i amb un usuari, el senyor Vicenç Pasqual, de 92 anys. I després tenim una xerrada amb Eugènia Sobrino, advocada dels professionals de teràpies, sobre la respiració com a recurs per resoldre conflictes personals. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem més gran, ser gran. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. I abans de tot, i abans de parlar de Sant Jordi, un petit consell de salut.
La malaltia d'Alzheimer és la demència més freqüent i afecta milions de persones en els països desenvolupats. Presenta una evolució irreversible i progressiva i sol aparèixer en persones grans. Si sospites que tu mateix o un ser estimat pot patir la malaltia, consulta el teu metge. La pèrdua de memòria i comportaments anormals poden ser alguns símptomes que ens poden fer sospitar.
I en el tema del dia, sospito que parlaràs de Sant Jordi.
Sí, perquè per mi Sant Jordi és un dia molt especial. Jo el disfruto molt i volia comentar-vos la meva reflexió d'avui. I per què el disfruto tant? Per què m'agrada tant? Pues per dos temes molt importants. Un és perquè trobo que és un dia que t'aporta espontaneïtat. I això m'ha fet pensar perquè vaig fer una entrevista a una doctora en avorriment i em va dir que una de les coses més importants per evitar-lo, perquè es pot tornar una malaltia, una patologia, és precisament tenir espontaneïtat amb el dia a dia. I crec que Sant Jordi doncs, ens permet molt això, no? Ens aporta... Pues es aporta fer coses diferents inesperades. Jo puc sortir i vaig a buscar pues, un llibre i puc anar pues, a Barcelona, em puc quedar amb el meu poble, puc passejar per aquí, puc passejar per allà, puc mirar-me una cosa, puc mirar-me una altra, puc trobar-me gent. És fantàstic, jo trobo. Diguéssim, Sant Jordi m'aporta aquesta espontaneïtat, aquesta diferència que puc fer en el dia a dia, pues, que m'agrada molt. I després, el segon punt, què és? Pues, m'aporta salut per tres coses. Estic a l'aire lliure, estic caminant i després intento, si surto a passejar al Sant Jordi, m'agrada fer-ho en companyia, o amb la meva parella, o amb la meva filla, el meu fill, la meva mare. I després em vaig trobar una gent que hi ha millor que petar la xerradeta. Imagina't. Això sí que porta salut. Caminar, a l'aire lliure, xerrar, ho porta tot. I a sobre després vaig buscant un llibre que m'agrada... Me'n regalen una rosa, veus aquelles roses tan maques de la primavera que dèiem, no? I tot això trobo que m'aporta molt.
Llavors, ens estàs dient un motiu per viure més anys i amb més qualitat.
Correcte, i de disfrutar del moment. Jo crec que Sant Jordi és, potser, és, mira, perquè és el dia i surts i tal, però no cal que sigui Sant Jordi per sortir i disfrutar, però que busca sempre raons per poder viure aquest moment i poder disfrutar d'aquests moments, perquè això és el que ens aporta. Això és el que ens emportem, diguéssim, no? I això és el maco.
Moltes gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Bé, Doncs avui tenim amb nosaltres el doctor Ignasi Coll, que és el director mèdic de Pritani Centres Assistencials. Bon dia, doctor Coll.
Hola, bon dia.
Què tal? Esteu aquí esperant... Ja sé que està vostè amb el senyor Vicenç Pasqual, també, que és resident de Pritanis Plaça d'Europa, i esteu aquí els dos esperant per fer l'entrevista. Moltíssimes gràcies per fer aquesta tarda amb nosaltres. Et volia preguntar, explica'ns una mica on està Pritanis Plaça d'Europa, perquè jo crec que molta gent no és conscient que l'Hospitalet ha fet un canvi radical i que hi ha una plaça preciosa i molt, molt moderna al mig de l'Hospitalet ara, oi que sí?
Ah, exacte. Efectivament, al barri de Santa Eulàlia, o Hospitalet, es va crear aquesta la Plaça Europa, on hi ha un dels rovell de l'ou des del punt de vista econòmic, amb tot de edificis molt moderns on hi ha empreses molt importants a nivell català i nacional, i també hotels de luxe, i que realment doncs, s'ha adequat perfectament tota aquesta àrea de l'Hospitalet Sud.
Posem les persones...
Realment, Pritanis Plaça Europa està al costat d'aquesta plaça, que està perfectament comunicada, és a dir, que també coincidit doncs, que tot el que és la línia de metro que s'ha invertit a nivell de Barcelona i Rodalies, doncs també ha permès garantir la comunicació entre ciutats tan importants com Barcelona i l'Hospitalet.
Perquè els nostres oients sàpiguen una mica cap a on està això, estem parlant d'aquests edificis tan alts que hi ha un vermell, que està ja a l'Hospitalet tirant cap a l'aeroport, diguéssim, no?
Exacte.
Perfecte.
Exacte. De fet, on estan aquests edificis tan moderns i tan característics, també hi ha un hotel també que hi ha unes llums verdes, i després hi ha un centre comercial molt conegut, on tothom compra els mobles.
Sí, també. Correcte, també, és veritat.
Que està just allà en plena Plaça Europa.
Estem parlant d'aquesta plaça.
Allà també està el nostre centre Pritanis Plaça Europa, que òbviament Pritanis Plaça Europa no és l'únic centre que disposa la nostra empresa. La nostra empresa ja fa més de 30 anys que existim, que vam néixer a Sant Boi, també precisament en una residència, i que hem anat creixent en aquest àmbit de voler donar suport a la gent gran. I de fet, també a l'Hospitalet tenim una altra residència, que és la residència privada en Ciutat de la Justícia, que està a 10 minuts caminant d'aquí, que també doncs, el que volem això integrar la nostra empresa amb el barri i fer vida amb la gent gran.
Ah, molt bé. Pritanis, explica'm una mica el Pritanis Plaça Europa. Quantes places teniu actualment aquí?
Pritanis Plaça Europa té 144 places de residència per viure, i després té 40 de centre de dia. Aleshores, aquestes 144 places que nosaltres vam obrir al setembre del 2020, fa un any i mig, és a dir, en plena pandèmia Covid.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, clar, quan vam començar l'edifici i tot el projecte amb aquesta il·lusió, doncs en aquell moment no teníem aquesta tràgica pandèmia i vam fer la inauguració en aquell moment. Aleshores, nosaltres d'aquestes 144 places, que en aquell moment, per culpa de la pandèmia, doncs l'ingrés de la gent gran a la residència es va estar molt restringit per les autoritats sanitàries, doncs aleshores el que se'ns va demanar per part del Departament de Benestar Social és que tinguéssim unes places que es deien buffer, que era el que nosaltres havíem, doncs els residents d'altres centres que tenien brots de Covid, doncs els teníem nosaltres, els podíem atendre nosaltres per poder fer aquest aïllament adequat, i no evitar contagis a les altres persones.
Això perquè...
Tot això, per sort, doncs ja 2 anys després de la pandèmia està finalitzant, i aleshores aquestes places buffer just ara fa un mes que les hem finalitzat, i això vol dir que nosaltres aquestes 144 places a dia d'avui només ens queden ja 20 lliures, que eren coincidint precisament aquestes que fins ara utilitzaven per criteris buffer.
Caram, no ho sabia això del tema del buffer, que li diu, no? Que això és portar gent d'altres residències perquè els cuideu allà?
Sí, vam arribar a tenir inclús 96 persones amb Covid, és a dir, persones no que s'havien contagiat de Pritanis, sinó tot el contrari, és a dir, gent que malauradament els centres on estaven eren centres amb unes condicions estructurals o inclús de suport sanitari, d'equip mèdic, infermeria, doncs insuficient per donar suport a això, i nosaltres, doncs, que tenim una història molt sanitària i estem acostumats, perquè també disposem de centres sociosanitaris, això vol dir que ja estem acostumats a fer aquesta atenció més complexa, més sanitària, més de salut, doncs vam fer aquesta atenció. I sí, vam arribar a tenir, ja dic, inclús en un moment dues plantes de l'edifici eren només per dedicació de residents d'altres centres que poguessin fer nosaltres l'atenció.
Déu-n'hi-do, gairebé un 50% de les places les teniu amb,
donant
servei.
Sí, sí, i més del 50%, sí, sí.
Caram, sí, sí. Molt bé.
Però bueno, és el servei que en aquell moment se'ns va demanar, que donéssim una resposta a les necessitats que hi havia a la població. I en la primera onada es va crear el que es deien els hotels salut, no? Es van adaptar hotels, sí, per fer aquesta atenció, i a partir de la segona, tercera onada, no? A partir del novembre del 2020, és quan es va considerar que alguns centres, i en aquells, doncs, òbviament Britànics, que a més era un centre nou i que reunia perfectament les característiques per atendre persones grans i que ja estaven acostumats a fer-ho, per fer aquesta atenció.
Clar, perquè vosaltres, a més, oferiu el servei complet perquè teniu també una... Hi ha una part que també feu sociosanitària, diguéssim. És el que tu deies.
Dintre, nosaltres tenim quatre centres, i dintre d'aquests quatre centres tenim dues residències, com he dit, que és Britànic Ciutat de la Justícia i la que estem parlant avui, Britànic Plaça Europa, però tenim un centre sociosanitari a Sant Boi, que va ser l'origen de la nostra empresa, i l'altre, Britànic Hospitalet, també aquí a la mateixa ciutat.
També molt a prop dels dos, de Britànic, sí, Europa,
sí,
i de
Justícia. De fet, està inclòs, la residència Ciutat de la Justícia forma part del mateix edifici. I de fet, són 7 minuts caminant.
Des d'on esteu?
Entre un centre i l'altre, també en el mateix barri de Santa Eulàlia, no? Aquest rovell de l'ou que dèiem abans, sí, de la ciutat de l'Hospitalet, i que està creixent i donant una gran importància a la ciutat.
Clar. Explica'm una mica la vida del barri, perquè Santa Eulàlia sempre ha sigut una part d'Hospitalet amb molta vida, molt comerç, molta gent. Llavors, doncs, hi havia molt poc servei de residència, suposo, i llavors, doncs, suposo que és gent de la zona que està amb vosaltres, dintre el que està amb la residència?
Sí, com diu, bueno, gent aquí a Santa Eulàlia, i sempre ha viscut gent de la tradició de l'Hospitalet, gent d'aquí de país, de l'Hospitalet, amb els seus negocis que han anat creixent i que han anat, no?, permetent que la ciutat, doncs, creixés i fos el que és a dia avui l'Hospitalet. I, òbviament, doncs, també a nivell de serveis, doncs, s'ha anat ampliant en funció de com també la pròpia ciutat ha anat creixent. A nivell de residències, el nostre model és un model diferenciador, perquè som residències que, òbviament, tenim unes condicions d'habitatge, de confort molt elevades, perquè la persona que vingui aquí es trobi molt a gust, però també amb l'altre doble vessant, que oferim una atenció sanitària que no tots els centres residencials ho poden oferir. És a dir, que nosaltres, el fet de disposar infermeria 24 hores, equip metge presencial localitzable també 24 hores, i tota aquesta cultura vinculada amb un departament de salut de més de 30 anys, òbviament, doncs amb l'atenció o el servei que podem oferir és important. Cadascú, no?, dintre les residències que hi ha a la ciutat d'Hospitalet, juga un paper, però sí que és cert que les noves necessitats de la gent gran d'avui, doncs, són diferents de les de fa 10 o 15 anys. És a dir, que la gent està envellint cada vegada millor, hi ha un envelliment saludable i la gent pot arribar, doncs, perfectament als 90 anys amb unes condicions físiques i cognitives òptimes, i hem de ser capaços d'oferir aquesta alternativa a la llar, és a dir, que es trobin a gust com si fos casa seva, i mentrestant també garantir, doncs, que la seva atenció sanitària i social sigui l'adequada, no?
Clar, i aquí és crec que tens el senyor Vicenç Pascual, que ens vol explicar una mica,
sí,
la seva
que
història.
Sí, que m'acompanya, que voleu parlar amb ell?
M'encantaria.
Bona tarda.
Bona tarda, vinga. Senyor Pascual, què tal? Volia que m'expliqués, senyor Pascual, quina edat té vostè, perquè el coneixem una mica.
Quina edat tinc?
Sí.
Pues miri, agafi's la cadira, 92 complerts, més a prop dels 93 ja.
Caram, molt bé.
Falta saber si arribem a aquestes altures.
Però bueno, segur que sí.
Ho he passat. I... 92 fets.
92 fets, molt bé.
Sí.
Jo li volia que m'expliqués una mica què és el seu dia a dia a casa seva ara, a la residència. Què és el que fa vostè?
Jo aquí, pues, procuro omplir l'horari, com que encara em balco una mica, pues existeix, vaig a un gimnàs, després assisteixo a algunes de les coses que fan de tipus cultural, que si n'hi ha algunes que no hi assisteixo perquè per mi ara no és presumir, però les trobo massa infantils, llavors prefereixo sortir al carrer a donar una volta, passejar, veure aquest barri que tant, com els deia el doctor Coll, és un barri nou que, a més, si no t'ho han explicat bé, penses que no és hospitalet, no?
Ja.
Està molt bé. Llavors, això és el que un plou dia, sobretot el dematí, en queda complet, sense voler dinar. Llavors, tardes el dedico més a mirar-me coses de papers i de números, i després tinc bastants llibres i vaig fullejant. O sigui, de fet, amplio el dia d'una manera més o menys que al principi costa adaptar-s'hi, però arriba un moment que ja t'hi vas acostumant i és com un calendari, no? Dius, ara avui em toca... Jo aquests dies que ha plogut tant estava molt empipat.
Ja m'ho imagino.
A fer el passeig pel carrer.
Clar.
Que hi ha coses que t'hi vas acostumant.
Però ja m'han dit que a vostè els números li agraden, perquè vostè ve de números, no?
Tranquilitat, tio, o estar en aquest edifici, aquí és molt agraït, doncs val la pena també aprofitar-ho. Ah. O sigui que no, problema no n'hi ha amb aquest aspecte, de cap mena.
Molt bé. I si algú li ha de donar un consell per venir a una residència, què li diria?
Doncs miri, jo per de qüestions familiars vaig tenir de visitar-ne moltes de residències per una tia meva, no?, que es va quedar sola i li van buscar una residència adequada. Vaig recórrer moltes de Barcelona i algunes d'elles li vaig assegurar que em feien nàusees perquè eren locals adaptats, unes condicions sanitàries molt precàries, la falta de sanitaris adequats també. Vull dir, hi havia massa coses negatives a compartir. Llavors,
sí,
quan es veu un edifici com aquest, que és de planta, i és nou, i després hi ha un personal adequat, perquè la veritat és que l'edifici sol no faria res.
Ja.
El que fa anar és el personal que hi ha.
Clar.
I això, bueno, jo diria que com aquest, número 1.
I si hi ha algú que està dubtant, què li diria? Que vingués a veure-la per prendre una decisió?
Sí, ho recomanaria, sí. Que venés a veure, sí.
Molt bé.
Que no firmés res, si és anonimat, que ho vegi, que ho vegi. I la gent que ho vegi quedarà convençut de que ho puguis explicar, és cert.
Clar.
Sí. En aquest aspecte ha de ser així, és això.
Molt bé.
I el que passa és que aquí, a l'edifici aquest, només entrar en el jardí ja et fa afirmar que hi vens, no?
Ideal.
No, sí.
Vostè el disfruta, el jardí, veig, eh? Vostè disfruta el jardí.
Jo disfruto més el carrer que el jardí.
També és veritat.
No, i li diré per què. Perquè en el jardí s'hi junta molta gent gran. I jo no és que sigui petit. Però m'agrada més anar al meu pas i, en fi, faig una mica el turista per aquí, fent-ho en el meu aire. Perquè a aquesta edat també que t'ho vulguin enquadrar tot tampoc ens agrada massa, no?
Normal.
I, pues mira, escolta, seu aquí, que et tocarà el sol des d'allà. No, jo vaig pel carrer i aquí hi ha un passeig que és molt agradable, que està ple de bancs i bars i restaurants, de que vulguis. Però vull dir, és agradable sortir al passeig, jo ho trobo a faltar.
I tant.
Faltar aquests dies que ha plogut. Els dies, avui ja ho he fet, també, a pesar d'aquest núvol.
Perfecte, ben fet.
Doncs sí,
pues
sí.
Moltes gràcies, senyor Pasqual. Em podria passar amb el doctor Coll? I així...
Sí, ja li passo.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Pues, doctor Coll, que ens quedem ja una mica sense temps. Només per qualsevol persona que sigui interessada en posar-se en contacte amb vosaltres, amb Britani i Centres Assistencials, què ens recomanes?
Bé, doncs tenir clar que si el que volen és estar doncs, ben acollit, de trobar-se com a casa seva, però també tenir la seguretat i la tranquil·litat de tenir una atenció sanitària adequada, doncs és el lloc. A més, aquí, doncs, a part de com ja deia el senyor Pasqual, de que cadascú pot fer la seva i és lliure realment d'entrada i de sortida, com a casa, doncs també s'organitzen, doncs, un conjunt d'activitats, tant de matí com de tarda, tant des del punt de vista de rehabilitació, que també un equip de fisioterapeutes i que et mantenen aquesta activitat física,
perfecte,
com cognitiu, que òbviament doncs, també es garanteix doncs, que la ment treballi. També tenim, no?, que és un dels nostres punts forts i que hem incorporat, com doncs, saben, un robot, el robot humanoide que diem Pepper,
sí,
i que també està incorporant-se amb la vida com si fos un mes del nostre centre, més el conjunt de totes les diferents activitats que els professionals podem organitzar, sempre intentant fent una atenció centrada en la persona, que cada persona té el seu món, les seves costums, els seus hàbits, i com deia també ara, no?, que jo escoltava el senyor Pasqual, doncs adequats al nivell cultural,
correcte,
social i cognitiu de cada persona i segons les seves necessitats.
Pues moltíssimes gràcies, doctor Coll, i molta sort per acabar d'omplir aquestes 20 places i si algú està interessat a inforesidencias.com buscant Pritani Centres poden trobar tota la informació d'aquests centres. Moltes gràcies.
Pues, moltíssimes gràcies. A reveure.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Llavors, avui, jo el que volia sobretot recomanar a les persones que busquen feina, que ja sé que és una feina en si, és sobretot disciplina i paciència. Són dos temes que crec que quan busques feina has de fer-ho amb molta paciència i amb molta disciplina, perquè necessites posar-te a buscar feina, has de buscar realment, per exemple, entrar en inforesidencias.com, pujar el teu currículum i buscar les ofertes que hi ha. I en aquestes ofertes aprofitar i escriure directament a la residència amb una carta de presentació i explica el per què vols treballar allà. I sobretot, no t'amoïnis si no reps resposta. Tu continues i has de ser insistent i sobretot disciplinat. I sobretot, puja el teu currículum perquè també moltes residències no posen ofertes però sí que després et trucaran. Per tant, molta sort, molta paciència i molta disciplina, que sabem que buscar feina és una feina en si. Doncs avui, fixa-t'hi que el Consell de Salut hem parlat precisament de la pèrdua de memòria. I aquest és el tema que volia parlar avui. De fet, tinc una amiga que m'ha vingut i m'ha dit: ostres, tinc la meva mare que viu sola des de fa 3 anys, que va morir el meu pare, i cada dia es torna una mica més complicat la necessitat de supervisió i seguiment que necessitem per part de la família. Durant el dia va a un centre de dia, però durant, diguéssim, la nit comença a perdre massa on està. A vegades no es pren la medicació. Comença a tenir aquestes pèrdues de memòria ja una mica complicades. El cap de setmana necessita encara més supervisió. Què fem? Llavors, el que nosaltres recomanem sobretot és començar a pensar en una residència, perquè allà estarà ben cuidat. De fet, avui quan hem parlat amb el senyor Vicenç Pasqual és el que deia, no només l'edifici, sinó les persones, i això és el meu nou llar. Llavors, si tens dubtes de què has de fer, com ho has de fer, jo recomano que entres a inforesidencias.com, busquis dintre de continguts, perquè tenim molts continguts de com buscar una residència, dintre del comparador pots buscar una mica en funció del que necessitis, i també donem consells de què has, quan hagis decidit quines visitar, quines residències visitar, què és el que has de preguntar i què és el que has de portar. Jo ara només entraré en 4 perquè no tinc massa temps, però si voleu podeu entrar en inforesidencias.com i si busqueu los 8 consejos para buscar una residència, tindreu aquí tota la informació. Però jo vull centrar només en 4. Un és, sobretot, és mira que estigui a prop de casa. És molt important que quan tinguis a la teva mare en una residència, per exemple, que pugueu anar a visitar-la. Això anima molt les persones que estan allà perquè és al final que estigui a prop, que puguis anar. I les visites, pregunta per la política de visites, si hi ha un lloc agradable per poder fer la visita, que es pugui sortir. Però és important saber, jo, una de les coses que nosaltres animem és que estigui a prop de les persones que se l'estimen que el puguin anar a visitar. L'altra és, quan vagis allà, busca l'atenció, mira't una mica quan estiguis visitant la residència, és com si el pregunta al personal si està familiaritzat amb problemes derivats de la demència, pregunta què tipus de problemes s'ofereixen i posa tu els exemples concrets que trobes i pregunta-li si què fan ells en aquests casos, això t'ajudarà. Després, mira't el personal. és pregunta, mira'ls, mira com tracten els residents, miren si, saps, quan facis el recorregut per la residència, mira si vas amb el director i coneix el nom de la gent, tot això és important. I per últim, doncs demana també el model de contracte que hauràs de firmar i tota la informació, ja que és important. Però com us dic, aquí només us dic quatre, tenim molts més, podeu entrar en inforesidencias.com i allà us donarem molta més informació.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final des Gran Ser Gran. Bona tarda, Anna Cebrián.
Bona tarda i moltes gràcies, Jordi.
I estem a punt de seguir a Temps de Benestar.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ja estem a Eixos de felicitat. Bona tarda, Eugènia.
Bona tarda, Jordi.
Eugènia Sobrino, advocada, economista, assessora de terapeutes i alguna coseta més, especialista en temes de rebirthing, especialista en temes d'olis essencials, etc, etc, etc. Vale? No ens allargarem més perquè
no.
Avui li he proposat a l'Eugènia que pot ser que ja generem la primera discussió del programa, la respiració com a recurs per resoldre conflictes. Comencem pel tema. Perquè quan n'he parlat amb tu fa unes hores, no gaires, m'has dit que no estaves d'acord. Per tant, tu no creus que la respiració pot ser una manera de resoldre conflictes personals?
No, en si mateixa no.
Llavors, per què serveix la respiració? A part per estar vius, perquè estic mirant el David i ens està mirant amb cares rares.
Doncs la respiració serveix per estar vius en tots els aspectes.
Per estar vius.
En tots els aspectes.
Vale. Digue'm, aquells aspectes que no considera una persona no basada en aquests temes.
Doncs una persona potser està viva biològicament, però emocionalment no, perquè està inhibida dels seus sentiments, de lo que sent, de les seves emocions.
Per tant, m'estàs dient que la respiració no solament ens ajuda per estar vius, és clar i evident, és el primer que fem quan naixem i l'últim que fem quan morim.
Correcte.
Però també es pot ajudar al nostre benestar emocional?
I tant.
Vale. Ens pots explicar una mica la respiració, com ens ajuda en el benestar emocional? I després ja preguntarem sobre la salut física de la gent, si amb la respiració alguna cosa ens pot ajudar.
Sí, clar. Doncs el que podem fer és un símil amb el menjar, no? Si tu menges bé, si menges de manera saludable, físicament estàs de manera saludable. La respiració passa exactament el mateix. Si tu respires bé, te sents bé físicament i estàs d'una manera saludable. La qüestió és fer-ho bé, perquè menjar, si menges cada dia de McDonald's, doncs potser estaràs viu perquè menges i t'estàs alimentant. Però ara la teva qualitat de vida no és la mateixa que si menges doncs, d'una manera més equilibrada, amb una dieta equilibrada.
Però la pregunta és més concreta. Entenem això, ho entenem perfectament, jo ho entenc, i els nostres oients, si jo ho entenc, els nostres oients segur que ho entenen, però la pregunta és, com puc millorar el meu estat emocional, perquè estem veient, sobretot aquesta setmana, s'estan destapant moltes coses, que eren més o menys conscients, però ara, al treure'ns la mascareta, s'estan despertant o destapant molts problemes emocionals. Com, respirant, puc millorar el meu estat emocional, la meva salut mental?
Doncs una idea seria incorporar hàbits de respiració.
Per tant, estàs d'acord que la salut mental, el David ja m'està mirant amb la cara, m'estàs dient que a través de la respiració puc millorar el meu estat mental?
Correcte.
Vale. A part de viure, puc millorar la meva emoció. I ja, a la Eugènia, David ja l'hem fet caure la primera trampa. Ella diu que no està d'acord, però ara ja comença a entrar el nostre fil. Per tant, la respiració és un bon element per millorar la nostra salut mental.
És una eina per millorar-la.
Vale, perfecte. Com? I com es provoca això? Pensem un moment que no li estic parat cap parany a l'Eugènia, és mestra en temes de reverting, jo la vaig conèixer en un curs de reverting que era l'assistent, per tant, en sap molt més que jo. Jo era un simple estudiant, que continuo sent estudiant perquè em falta encara un mòdul per acabar. Per tant, Eugènia, com?
Doncs incorporant nous hàbits saludables de respiració i prendre consciència de la mateixa respiració. Estar només, única i exclusivament, prenent atenció a la respiració.
Per tant, mentre respiro, penso que respiro.
Exacte. I com respiro?
I amb això aconsegueixo que les meves emocions, o la meva salut mental, si eren més, es vagi rebaixant?
Aconsegueixes que, diguem-ne, amb aquesta respiració moguis la teva energia vital i d'aquesta manera netegis d'alguna manera tots els espams que tens al cap que diguem-ne, d'alguna manera alteren aquesta salut mental.
Per tant, perquè els nostres oients potser ho puguin entendre millor, ho direm de manera molt planera, si mentre estem respirant no pensem en els nostres conflictes, aquell got d'aigua que el tenim ple de conflictes el anem rebaixant. Correcte. Seria la manera d'explicar-ho? Mm,
sí.
De manera molt més simple,
i
ja sé que em mataràs explicant-ho
no,
d'aquesta manera, però vull dir, és a dir, si nosaltres pensem en què estem respirant, no pensem en el conflicte que tenim de parella, en el conflicte que tenim amb el tècnic de so, en el conflicte que tenim perquè el Barça ha perdut, amb tots els conflictes que tenim
a
sobre.
No és que no pensem, sinó que en el moment de, amb aquesta respiració, fer una neteja dintre de nosaltres a nivell emocional, potser després ho veiem d'una altra manera.
Vale. I de quina manera ho veurem?
Doncs ho veurem d'una manera potser més objectiva, perquè potser ens ha passat, hem vist un partit del Barça que ha perdut i estic com una mona, i potser començo a respirar i ho veig d'una manera més objectiva, no? Li resto importància.
Per tant, m'estàs dient que després del partit contra els alemans, el senyor Jordi Blajosana, respiro i ho veuré d'una manera diferent. No veuré que hem perdut 3-2, no veuré que ens haguéssim pogut ficar més gols, no veuré que hi havia 40.000 alemanys i que el Barça ha fet de les seves.
Ho seguiràs veient, però no li donaràs la mateixa importància.
Pues, encara que ha passat setmanes, David, crec que tinc a respirar perquè ho segueixo vivint igualment de malament. Per molt que el nostre president digui altres coses, jo no estic d'acord. No puc evitar dir-ho, David. Encara que estem a temps de malestar, també crec que és bo, i ara t'ho pregunto a tu, Eugènia, de tant en quant treure cap a fora tots els neguits, tots els conflictes interns.
Sí, clar. Sí, clar. És com... Nosaltres som com una mena d'estanque, no?, d'alguna manera, i tots els neguits i tot això, d'alguna manera, ens estan embrutant. I si tu, per exemple, tens una galleda i llences una cigarreta, embrutes tota la galleda. I doncs el que fas amb la respiració és fluir en aquest estanque, no?, d'alguna manera. I en el moment que deixes fluir aquesta aigua, doncs comences a netejar aquest estanque o aquesta galleda o nosaltres mateixos, que som el mateix recipient a nivell emocional.
Llavors, des de fa uns programes li vaig demanar a l'Eugènia que cada programa vingués o ens poguéssim connectar amb ella, que ens recomanés un llibre, i abans de passar a publicitat, es podries dir quin llibre ens recomanes per aquest tema? Perquè sí que l'hem demanat a l'Eugènia que cada programa que fem, en funció de la temàtica, perquè ella és una gran lectora de llibres, no li vull preguntar quants llibres porta llegit aquest any, perquè si no ens pot causar depressió a tots, entre cometes. Quin llibre recomanes sobre temes de respiració i com jugar amb això?
Doncs
jugar entre cometes, eh? Sí, com treballar-ho?
Doncs aquesta setmana m'agradaria recomanar el llibre de Reverting, Respiració Consciente, de Leonard Thor, que Leonard Thor és el creador del Reverting. I és un llibre molt, molt senzill, molt fàcil de llegir, que més o menys ens explica quins beneficis ja té el Reverting, la respiració conscient, i com arribar a té fins a aquesta tesina, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però m'agradaria destacar dos capítols que té aquest llibre, que en la suma d'aquests dos capítols hi ha 10 exercicis de respiració que no prenen més temps que un minut, que podem fer en el sopar de casa o en el moment que estem a punt de dormir o fins i tot en un semàfor o en el metro. I són 10 exercicis de respiració que hi ha un de manera individual, doncs ens ajuda a buidar aquesta motxilla, no? A fer fluir aquest estanque d'emocions que tenim, no? A netejar-nos i a netejar el nostre cap d'espam, no? D'aquestes emocions negatives, potser veure després d'aquesta respiració, que al cap i a la fi no és una altra cosa que una mena de meditació, de veure d'una altra manera i a desenvolupar això que s'està posant de moda, que se'n diu resiliència, no? D'alguna manera.
Llavors, al final del programa, ens aprofitarem que estàs aquí a l'estudi i et demanarem que ens recomanis un o dos d'aquests exercicis perquè en el nostre dia a dia, qui vulgui, els pugui incorporar.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Continuem aquí, estem amb Eugènia Sobrino, advocada, assessora de terapeutes. I ara la pregunta per mi important, perquè aquesta més o menys ja sabíem la resposta, de la manera intuïtiva inclús la podíem deduir. El respirar correctament, en funció com es pugui dir a través del rebirthing o qualsevol altra tècnica, podem millorar o podem sanar malalties que es consideren físiques?
Ens ajuda a sanar-ho. O sigui, aquí no som menges, no ens podem posar en un terreny que no és el nostre, però sí que és cert que de la mateixa manera que si tu menges bé tens menys probabilitats de tenir malalties, o si ja la tens, ens ajuda més a sortir-ne d'aquestes, la respiració fa el mateix, no? Si respires bé, doncs és més difícil que puguis caure malalt o si ja estàs malalt, doncs és més fàcil que aconsegueixis una recuperació més aviat i amb millor qualitat, no?
Llavors, una pregunta que ara m'ha vingut al cap, perdona. Per què en el col·le, a les universitats, a les empreses d'acció de prevenció de riscos, al nostre entorn no ens ensenyen a respirar, algo que és tan bàsic, com tampoc ens ensenyen a menjar? Ens ensenyen de petits, ens han ensenyat a menjar amb cullera o amb forquilla, utilitzar els instruments, però no a com tenim que menjar correctament. Però ara s'entens amb la respiració. Per què no ens ensenyen a respirar?
Perquè tenim assumit que ho sabem fer. Perquè convivim, bueno, millor dit sobrevivim, perquè realment, hem agafat una dinàmica que estem respirant per sobreviure, no per viure realment.
Llavors, és complicat respirar bé? Perquè sembla que estem parlant d'algo que sigui molt complicat. És complicat?
No, el que hem de fer és de desaprendre la respiració que hem anat adquirint.
Vale, llavors, ens pots dir com podem respirar bé? De manera senzilla, Eugènia, que et conec. De manera senzilla. Com puc respirar bé per treure'm ja aquest sentiment de culpabilitat que estic tenint jo i el David, que l'estic mirant a través del vidre, de que potser no estic respirant bé i tots els meus problemes venen que no respiro bé.
Aviam, tampoc és qüestió de posar-li tota la culpa a la respiració, però, a veure, diguem-ne, una respiració natural, que sigui més encarada per viure i no per sobreviure, seria una respiració de manera conscient, no? Que en el moment de respirar, pensem que estem respirant i com respirar.
És a dir, perdona que et talli, anirem poquet a poquet, que això és la ràdio. M'estàs dient que quan respiro m'imagino com entra l'aire i m'imagino com surt l'aire. Això és el que se'n diu respiració conscient?
No te l'imagines, l'observes.
O l'observo, o poso la meva atenció.
Correcte.
Amb inhalar i exhalar. Estic forçant els gestos perquè per la ràdio no es poden veure, i a més amb mascareta.
Una miqueta complicat, sí.
És més complicat. Per tant, pur i simplement és prendre consciència de l'entrada d'aire
correcte
i de la sortida d'aire.
Correcte.
Quanta estona al dia això ho recomanes?
Doncs l'estona, jo no et diria una estona, però si més no, sobretot l'entorn que ens vam conèixer, doncs unes 20 respiracions al dia.
20 respiracions al dia. Per tant, això pot ser un minut.
Un minut, correcte.
Un minut. És dir, amb un minut al dia, aquí pot canviar la nostra salut?
Pot millorar substancialment, sí.
Vale. Et sembles advocada, eh? Vull dir, no t'acabes de mullar. No t'acabes de mullar amb res, vale. Recordem als nostres oients que Eugènia Sobrino, en tantes coses, és advocada. Per això...
I gallega.
I gallega, correcte. Això no volia dir-ho, perquè si no, també se'n diu que em fico molt amb les indecisions dels gallecs. Creus que és un tema que tindria que entrar al món de les empreses?
I tant.
Perquè l'altre dia vaig estar llegint un llibre de la Harvard Business Review que precisament parlava d'això, de la importància d'introduir l'ensenyament de com respirar dins del món empresarial. No sé si hi ha diferències entre Estats Units i Espanya, amb la cultura sobre aquest tipus de recursos que es poden utilitzar. Ara, Espanya s'està introduint el tema del mindfulness des de fa uns anys, no massa anys, als Estats Units ja fa uns quants anys que funciona. Per tant, no sé si a Espanya estem preparats per entrar en una empresa amb un nom anglès o amb el nom que vulguem, a dir-los, ei, venim aquí a ensenyar-vos a respirar. Tu creus que tindria acceptació, això?
L'està tenint, de fet. Les macroempreses, no les empreses tan petites, perquè aquestes estan com més, diguem-ne, enfocades a sobreviure, sobretot després dels anys que hem tingut amb la Covid. Però sí que és cert que les empreses grans estan incorporant tallers, estan incorporant dinàmiques per millorar la salut de convivència, a nivell de convivència, salut mental dels treballadors, no? D'evitar aquest efecte que li diuen al burnout, no? D'estar cremat dintre de la mateixa empresa.
Llavors, ara anem-se'n a l'àmbit personal, vale? Deixem l'àmbit d'empresa, que per això ja estem fent una secció d'acció preventiva, dins de l'àmbit personal. Jo ara començo a respirar, vale? Però em despisto. Quan dic que em despisto, començo a pensar pues, què faré després quan arribaré al despatx, que estic pendent d'enviar un correu electrònic, que tinc a trucar la meva mare per alguna cosa, que demà vindran a dinar quatre persones a casa, recordar el Sant Jordi d'ahir, que ens ho vam passar tots molt bé, que ara... Com evito que la ment se me'n vagi?
Doncs estar conscient en el moment present. O sigui, la idea d'Eckhart Tolle, de el poder de l'hora, el moment present aquí i ara, i el que ha passat ahir del dia de Sant Jordi o el que passa demà en el moment que jo entri a la feina, no és lo important. El moment és ara estic respirant, estic notant com entra l'aire pel nas, com està sortint pel nas, si l'estic retenint, si m'està costant inhalar, si m'està costant exhalar aquest aire, ara mateix lo important és això. I prendre només durant 20 respiracions consciència d'això.
Però si encara hi ha així, perquè jo veig a tu, ostres, que fàcil és, però quan hi ha molta gent que s'hi fica, alumnes, companys, amics, Jordi, és molt fàcil començar a fer el que dius tu, però quan jo porto comptant fins a 7, em despisto i vaig pensar en el que tinc a fer. Hi ha algun truco? Recomanes algun truco?
Pensa per què et passa la setena, això. Perquè potser avui te passa la setena i demà te passa la novena.
Vale, no es vols dir cap truco.
És que és força de voluntat, poder o ganes de voler canviar, perquè de vegades són les nostres resistències, no? Que no volen continuar, no volen sortir d'aquesta zona de confort. Si a la setena me'n vaig, doncs, en el que faré demà, clar, la feina comença pel pas que dones tu mateix.
Vale, per tant, tenc que ser tossuts i incidir. Jo una recomanació que dono a molta gent, sobretot als amics, és que vagin comptant les respiracions.
Sí.
Amb la inhalació o amb l'exhalació, que escolleixin o l'entrada o la sortida, que vagin comptant un i focalitzin l'atenció amb el número. Que el número normalment és un número on no hi ha un recordatori d'emocions. Que si recordem una altra cosa, introduïm l'emoció i tota aquesta feina que estem fent, doncs es perd. Llavors, unes coses que recomano és començar a comptar. O, si anem caminant, anem-nos mirant els peus. Vull intentar distreure la nostra ment que voldrà despistar-nos i no deixar-nos respirar. No és que hagi mala fe per la ment, perquè la ment no té mala fe, però sí que es pot despistar en l'objectiu que és centrar-nos i fer alguna cosa tan simple com estar en el present.
Sí.
Una pregunta personal. Quantes sessions de Reverting fas a la setmana?
Jo ara mateix no estic fent cap sessió, però a mi mateixa jo sempre que estic a la dutxa tracto de fer les 20 respiracions.
Vale. Per tant, tu compleixes amb aquest minut al dia?
Jo sí.
Jo dic que
potser hi ha algun dia que no, però en la major part sí.
Vale. És un dels temes que sembla mentida, però molts programes ho han comentat, que algo tan simple com és dedicar-nos un minut al dia costa molt. I estem parlant d'un minut davant de 24 hores que passen cada dia. Per tant, l'única demanda és dedicar-nos un minut a nosaltres mateixos. Però com diu l'Eugènia, que sigui un minut de qualitat, que sigui un minut centrat en nosaltres, que no estiguem pendents de fer altres coses. Un minut sembla molt poc temps, però quants de vostès es permeten el luxe de dedicar-se un minut a algú que és tan senzill i que aprenem en el moment de néixer de manera natural?
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim aquí amb Eugènia Sobrino, advocada, economista. Llavors, tercer tema, que més o menys ho estem pactant sobre la marxa amb l'Eugènia, perquè és un tema molt delicat, estiguem molt al tanto, no pensem que solament respirem, solventarem tots els nostres problemes, es té que fer alguna cosa més.
Clar.
També hi ha psicòlegs, també hi ha psiquiatres, també hi ha terapeutes, és un món molt ampli i molt dispers, no pensem que amb el fet de respirar queda tot solventat. Com puc ajudar a millorar els meus conflictes? Ara ja parlo com un advocat i com un semigallec. Com puc ajudar a millorar els meus conflictes a través de la respiració?
Doncs, com hem comentat abans, la respiració ens ajuda a veure les coses des d'una altra perspectiva, no? O sigui, és quan jo m'estic netejant, no? Aquesta galleda que està amb aigua buida, el que estic fent és, amb la respiració, com obrir una porta que surti aquesta aigua bruta i obrir una aixeta que entri aigua neta, no? Què passa? Quan ens hem canviat aquesta energia que tenim, no? Aquesta aigua que l'hem renovat, potser, doncs veiem amb una altra perspectiva. I doncs des d'una altra perspectiva és més fàcil agafar distància i ser més objectius, no? Doncs un conflicte, tothom té la idea de que un conflicte és negatiu, però no sempre és negatiu, no? Perquè tothom hem d'aprendre a saber què no podem fer o què no volem fer, no? Conèixer els nostres límits, saber establir-los i saber defensar-los. I també, d'alguna manera, també hem d'aprendre a tenir empatia cap a l'altra persona, no? Arribar a un consens de ni per tu ni per mi, no? Aquest punt mig que hi hagi un equilibri, no? I, bueno, ens ajuda a veure quins límits són els sants i quins límits no són els sants, no? Perquè els límits sembla que no, però sí, n'hi han d'haver-hi. Si nosaltres, per exemple, estem en una habitació a les fosques, què és el primer que fem? Buscar els límits, buscar les parets. I això ens ajuda a poder-nos guiar dintre de l'habitació. I doncs és saber quins són els meus límits, quins són els teus límits, i veure-ho d'una manera més objectiva. Clar, amb la respiració que ens ajuda a netejar-nos a nosaltres mateixos, a treure aquests spams, aquestes idees que ens condicionen, i d'aquesta manera poder fer quelcom positiu i creatiu des del punt del conflicte, no? Entenent el conflicte com una diferència d'opinions o de posicions.
Llavors, ara que ja estem arribant al final, perquè conversant tu el temps passa volant, Eugènia, digue'm una recomanació de com respirar bé. Jo en diré una altra.
Vale, doncs jo recomano una molt bàsica, que la coneixem com les 20 respiracions conscients i connectades, a la qual jo convido a la persona a tancar els ulls. I amb els ulls tancats, fer 3 respiracions profundes, tan profundes com es puguin. I a partir d'aquí, començar a comptar 20 respiracions. 20 respiracions prenent consciència de cadascuna com entra l'aire pel nostre nas, com surt l'aire pel nostre nas, i sense fer cap tipus de retenció. Tan bon punt entra l'aire, en aquest moment l'expulsem immediatament, i tan bon punt estigui expulsat que notem els nostres pulmons totalment buits, fem que s'introdueixi novament l'aire. I fem com una, ens imaginem poder com una mena de cercle que dibuixem amb la nostra respiració. I un cop s'acabin aquestes 20 respiracions, mantenir-nos poder uns 10 segons amb els ulls tancats i mirar-nos com està el nostre cos.
Vale. I una altra recomanació, abans d'acabar, perquè es deu quedar un minutet, abans que m'aixequi la mà el senyor David, el nostre estimat tècnic de so, una altra recomanació molt senzilla, quan tinguem un conflicte, i això jo ho he provat i ho provo constantment, fa un any, recordo, que va haver una moto que estava a punt de trobellar-me, la meva primera reacció és insultar el de la moto i dir-li, ei, què vaig fer? Vaig prendre consciència que tenia un conflicte i vaig començar a respirar-lo. Tan senzillament que em vaig quedar parat a la vorera, amb els ulls tancats, i anar respirant. Va parar el de la moto i em va dir, ¿le pasa algo, senyor? I no, ja estoy tranquilo. Això en una altra època potser el vés escanyat emocionalment parlant, mai he tocat a ningú, violentament, però vull dir, sí que em va servir per relaxar-me. Perquè recordava que quan era petit i plorava, la meva mare em deia, respira, Jordi. Pues ja hem arribat al final. Moltes gràcies, Eugènia.
A tu, Jordi.
Una forta abraçada. Avui hem tingut Eugènia Sobrino i fins la setmana que ve. Tema final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, sobretot, que aprofiti.